enganxat amb el peu a terra, que em pensava que li havien fet mal altra vegada, no? Però bueno, lògicament està entrant en ritme, però bueno, al final té que ser d'aquests jugadors que recupera el club, que té que ser importants quan recupera el nivell, no?
Mm.
Sí, home, per mi és imprescindible, per la manera de jugar el Barça, probablement sigui el jugador més imprescindible que té l'equip sota aquest punt de vista, i que és el que millor s'entén en Gundogan, i que s'entendrà també perfectament en Frenkie i en Gavi. Per tant, aquests quatre, per sí o sí, acabaran sent...
Aquest seria el teu mig del camp, eh? Mm. Per tu. Sí. Sí, veus? Aquest, sí, aquest el tindríem clar, Dani, allò que deies de l'equip.
Bueno, sí, sí, ho tenim clar, però al principi de temporada, quan hi havia Joao Félix, el que semblava que anaven a descartar així, que jugaria menys, deien...
Era Gavi.
Era Gavi.
Sí.
Vull dir, jo no sé qui jugarà, perquè també hi havia l'Oriol, que va començar bé, i això. Jo no sé qui jugarà, però que Pedri és un element imprescindible. Evidentment, que ara portava dos mesos lesionat d'una lesió important, més important del que pot semblar, perquè el quàdriceps és el muscle del xut, i sempre has d'anar en compte, i has d'anar a poc a poc. Bueno, sí que és una peça, però clar, sempre s'ha parlat de que el Barça ha de tenir fons d'armari, no? I el fons d'armari aquest any jo crec que el té més que altres equips. I resulta que quan les coses van bé, doncs és normal, ningú se'n recorda, o se'n recorda menys d'un i de l'altre, però quan les coses no funcionen, no, en seguida és que ara no hi ha Pedri, no hi ha De Jong. Clar, vale. Bé, ara ja no hi ha Gavi, no hi era. Vull dir que sí, que sí, que és una peça. Veurem en el moment que estigui tot i estiguin tots, quan es torni d'aquí 15 dies i això, i hi hagi un partit, diguéssim, d'aquells que dius...
No, n'hi ha tres de seguits, que són Porto, Atlético i Girona. Són, bueno, aquests són, pum, bueno, pues consecutius. Aquests,
pues aquí...
I el camp del Rayo vas primer.
Sí, abans vas al camp del Rayo.
Molt complicat, eh?
I aquí, aquí començarem a veure quina és la predisposició quan estiguin tots, perquè torno a repetir, ho vaig dir una vegada, el tercer, quart partit, quan estaven, hi havia cinc migcampistes, i dius, bueno, aquí deixarà, o el tercer partit, aquí deixarà Gavi, no? No sé què, i què va optar? Per posar el 5. I va fer a De Jong, el va posar de tercer central.
Sí.
I aquest partit va posar el 5.
Pues això a vegades cobriria que posessin els dos laterals. Sí, que... Tenir un tercer central.
Jo, una de les coses que he trobat a faltar és que el Barça en cap moment tampoc ha tingut ni el control del partit, ni s'ha fet amb la pilota, i el partit, tot i el 2-1 i haver capgirat el marcador, ha acabat amb arribades de l'Alavés i el Barça sent incapaç de controlar una mica el partit, i en Pedri al camp, i ha posat a Oriol Romeu, però el Barça ha estat incapaç d'això. Jo crec que el Barça, ara potser perquè no hi és, però ara potser el que trobem a faltar és a Gavi. Veurem també quan arribi Frenkie de Jong si el Barça s'equilibra una mica més, però li trobo a falta això al Barça, que sigui capaç de controlar una mica un partit, i més com el d'avui, que ja has patit molt, que l'has pogut capgirar, i al final acaba l'Alavés fins i tot tenint algunes arribades ja en els darrers minuts que m'han fet patir una mica.
Sí. De la secada de centre, què? Com us heu quedat?
Bueno, a mi la intenció i em sembla molt bé.
Ho va fer Hamburg ja, això.
Sí. Que Vic és una manera de posar el cap del futbolista, que anem cap endavant, no? A mi les sacades habituals del Barça cap enrere, el central, l'altre central, el lateral i tal,
per què hem de perdre
tant de temps? Tira cap endavant, pressiona dalt i que vegin que vas amb intensitat des del minut 1. Jo per això recordeu que jo diria, el primer entrenador que vingui, pegui pilotada ral al cap de qui sigui, de Lewandowski, que vagi a lluitar la pilota i tal, diré chapó. És una manera de contagiar la gent.
En la primera jugada, vols dir, va.
Sí, el saque de centre.
Val.
Però com la mentalitat, Pichi, la mentalitat és de tenir la pilota, no la rifem, passa-la al mig la toques a l'altre, i si t'apreten i t'apreten, la dones al porter.
Sí, però jo crec que aquesta vegada estava estudiat això, no?
Sí, volíem fer-ho.
Sí, sí. Altra cosa és el que ha passat després.
Sí, però bueno, s'equivoca Gundogan, que perd la pilota.
Però el sac inicial era això, crec que és tira dalt, i jo crec que sortim amb aquestes ganes, amb aquesta ràbia, dir, anem a... Hòstia, tens tanta mala folla que el rebuig igual no estàs ben col·locat, la perd un jugador que habitualment no la perd mai, i foten un gol als 18 segons. Clar, això també és complicat.
Per segona vegada aquesta temporada.
Això és molt complicat.
Clar, és que això no t'ho
passa. Jo crec que a nivell d'intenció, la intenció és boníssima, però després no ho resols bé, això.
Avui llegia que en tota la història de la Lliga, que són gairebé 100 anys de Lliga, a cap equip en una mateixa temporada li havien fotut dos gols en els primers 20 segons. El Barça aquest any és el primer equip de la història de la Lliga que li foten dos gols en els primers 20 segons. Però això és imperdonable per mi. I llavors Xavi a la sala premsa diu, com que Granada vam intentar tirar la pilota enrere de servei de centre i començar a jugar i ens la van robar i ens van fotre gol, ara hem decidit fer la pilotada. Doncs, així també li han fotut gol. No, és que jo ho trobo imperdonable, això.
Igual dius, la tiro dalt, pressiono, la recupero i agafo confiança dalt. No, no a la meva porteria,
però això,
no?
També segurament, però no hi... més enllà de que pot passar això, no? Que tiris la pilota, la perdi Gundogan, que no, però... Sí. El problema també és el que passa just amb la pèrdua, no? És a dir, tot el que ha vingut després, que allà també ha pogut, en tres passades, l'Alavés ha estat capaç de rematar aquella pilota i fer el primer gol.
Sí.
És a dir, que
sí.
Jo crec que l'acció pot passar, que no et surti bé, que la perdi Gundogan, que no és habitual, però, hosti, tot el que ve després també s'ha de vigilar, perquè sí. És que ha sigut una mica el desastre, i en tres passades l'Alavés ha arribat i ha marcat.
Bé, això, i que en els minuts posteriors t'han pogut fotre tres gols.
Sí, i per mi el més greu de tot és... la falta de recursos quan arriba a l'últim terç de camp. S'arriba amb molta facilitat ahir combinant, però ahir molta gent, però molts tocs, acumulació en primera línia d'atac, a part dels dos extrems, el nou, i sempre hi ha quatre o cinc tios.
A més, aquest, jo crec, Àngel, sí o no, que jo crec que era el partit aquest... que el que tenies que evitar precisament és anar al mig, no? Perquè ells ho han plantejat així, ells han jugat 5, els 4, tots, no et quedava un altre que anar per banda, després no sé quina solució vas per banda, no? Però pel centre era complicat, entre els que tu vens, els que els foten ells, era molt difícil el centre.
Però és que llavors quan vas per bandes, que és això, que és així, perquè quan està tot molt tancat per dins, tothom diu, ja cobria el camp, aleshores tu li dones la pilota a Lamin perquè se la jugui. A l'1 contra 1. I a vegades no, també el lateral juga.
No, el lateral.
No te'n vas.
No. Però no fa mal si Lamin perd la pilota
extrema,
ja no perjudica l'equip. No perjudica.
I per l'altra banda hi ha Joao Félix. Que Joao Félix, en banda, sí, amaga, però al final no, tampoc se'n va.
A més, t'han defensat bé. Ells jugaven amb els tres centrals, els laterals, i el central no anava a la cobertura, era l'interior.
Sí, era l'interior, un dels de banda.
Sempre anaven, bueno, en aquest sentit ho han fet bé, i tu, doncs...
Sí, costa i costa.
És petit. I més anant perdent.
Sí, sí.
Sou optimistes o no?
Jo sí, jo crec que hi ha molt bona plantilla. No tinc cap mena dubtes, crec que hi ha molt bona plantilla i que, per tant, l'equip ha d'estar... quan estigui recuperat.
Vull dir, equilibrant quatre coses, sí, torna sí, De Jong, sí, sí. Pedri recupera ritme i no, la defensa l'equilibrem, tu creus que sí?
Però optimistes respecte a...
No, no, jo dic de veure una millor versió del Barça.
Una millor versió segur.
Segur, eh?
No, un equip
segur.
Competitiu.
Home, però si,
a la Lliga i a Europa.
Si estàs tan malament, estàs a punt d'allà del Girona i del Madrid, hòstia, si el comença a jugar, tu, això serà jauja.
No, que anirà millor, això no en tenim cap dubte. Una altra cosa és que el Girona vagi a pitjor, que això serà una altra pel·lícula.
Ara trucarem a l'agut.
No, però segur. Segur. Ara és quan hi ha allò que parlàvem del vot al ple. Ara, la part bona és que amb tots aquests partits que hem passat, amb tots els problemes que hem tingut, amb tot el que ha passat, ho tenim, no passa res. Ara recuperem jugadors molt importants, que hi ha l'Àngel, el Pedri, l'altre... I tornem a trobar la base.
I que és molt bo guanyar jugant malament.
Com?
És
que...
I que té mèrit.
És que no és fàcil. Podem parlar futbolísticament, però té mèrit.
Jo és el que desitjo més a l'Espanyol. Jugar malament i guanyar.
Cosa que al Barça, històricament, li ha costat.
Sí, ho ha fet més al Madrid, no?
Exactament. No vull dir amb això que... No, òbviament hem de millorar i molt. Però ara recuperem jugadors, clar que hi ha que ser optimista, totalment, jo crec que sí.
No, jo crec que la línia ha de ser aquesta. És a dir, ara pensar, mira, el Barça no ho està fent bé, i per això hem criticat, això estem parlant del tema de les crítiques, ho està tirant endavant, però confiar que Xavi ho tirarà endavant, perquè si continua així, jo crec que sí que no ho seré, si la línia és aquesta. Però jo tinc la confiança de que Xavi serà capaç de revertir-ho, li hem vist a l'equip jugar bé, i que quan recuperi algunes peces i faci alguns retocs... ho tirarà endavant, jo estic convençut.
Sí, perquè ho veieu negre contra el Porto. Jo no ho veig negre.
Home, jugant així no jugant així patirà.
No, és a dir,
jugant així patirà.
Com els dos o tres últims partits.
Patirà.
No, has de fer un canvi, és evident, has de fer un canvi, però jo confio que Xavi serà capaç de trobar la tecla i que podrà capgirar la situació.
Tornant d'aturada i amb una quinzena d'internacionals, anar-te'n dissabte a les 2 del migdia a Vallecas.
Aquest fa por.
Aquest partit del retorn, compte, no? Sí, però tu saps no, que arriben alguns jugadors descol·locats...
Sí, però això no saps mai, no? Això no saps mai. Vuit vegades, quan l'equip està tan bé, dius, hòstia, ara ve el peron, quina llar, ara que tenim... Bueno, doncs ara no tenim tan bon ritme, parem. Igual és el moment de parar, no?, i de veure què passa.
Entesem una mica el coco.
Si venen 10 tios lesionats, no, però si tot va normal i tothom ve bé, doncs igual és el moment de parar i d'oblidar-te una mica.
No? Ara, sense que serveixi d'excusa, però jugar a les dues, què? No agrada massa, no? O què? Ni entrenadors, ni jugadors, o què?
Tota la vida s'ha jugat a les 12 a Vallecas, no? Eren abans, sí. A les 12. Sí, que no sabia si esmorzaves, sopaves o dinaves.
A Vallecas sempre s'ha jugat aquestes hores.
Al camp del Milan, amb l'Espanyol vam jugar a les dues del migdia.
Sí?
I vam guanyar.
No es va afectar el sol, ni
no,
res.
No, ni res. I jo estava a l'habitació amb el nano Soler. I es vam dormir.
No fotis.
No, això que, bueno, te diuen, en baixem a les 10 i mitja baix. I ens vam dormir i vam pujar a despertar-nos per dinar directament, perquè, clar, teníem que menjar molt de matí, no?, perquè el partit era a les 2. Del llit
a dinar i
a jugar, pràcticament.
Quin professional, eh?
I mira, vam guanyar 0-2.
Sí.
Perdona, Gullit, Van Basten, sí, Ancelotti, sí. Tots aquests.
Vas quedar alguna samarreta? Et vas quedar alguna samarreta?
No, és que crec que no.
No ens l'has quedat, jo no en tinc cap.
No? Hòstia, nen, ara això voldria que l'és, eh?
Escolta,
el Saperes té una col·lecció de samarretes vintage.
Bueno, està bé, però jo no en tinc ni una. Aquella època canviaves la samarreta i espatllaves el joc.
Sí, clar.
I fotien una bronca. Està a l'8.
Clar, que
sí, no. Penses que hi havia dos jocs.
Clar. Hòstia. Era molt diferent, sí.
El d'allòs.
Perden un, no? Regala.
Avui tenim dades jove, també.
Home.
Dada Jové.
Hola, Oriol Jové.
Hola, Aleix, bona
nit. Obre la magnífica base de dades que has fet tu durant la pandèmia del Barça. A veure, què
trobes? Mira, recordes que durant la setmana et deia que no hi havia cap altre entrenador a banda de Xavi que amb els mateixos partits a la banqueta tingués, vaja, més de la meitat de les seves victòries fossin per la mínima?
Sí, té el rècord de victòries per la mínima, Xavi, doncs, amb els partits que ha dirigit.
Una mica anem en la mateixa línia, perquè avui hem sumat una altra victòria per la mínima i ja en són 11 partits seguits sense que el Barça guanyi per més d'un gol de diferència. 11 partits seguits, i no és la primera vegada que hi ha una ratxa així amb Xavi a la banqueta. De fet, és la segona. Només arribar substituint Ronald Koeman a cavall entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, el Barça ja va encadenar 11 partits sense aconseguir cap victòria per més d'un gol de diferència. Però és una cosa que abans de Xavi només havia passat 4 vegades a la història del Barça, i de l'última en feia 41 anys. Des de la temporada 1980-82, quan amb Udo Lattek a la banqueta, l'equip va estar 12 partits seguits sense guanyar-ne cap per més d'un gol.
Déu-n'hi-do.
Ha passat 6 vegades en tota la història del Barça, i dues amb Xavi a la banqueta.
Bé, és un indicatiu més, no? Que el Xavi el Barça de Xavi li costa guanyar els partits per més
gol. Ser contundent...
L'etiqueta de...
De què?
No, de defensor.
No, que li costa fer més d'un gol, però bé, valen igual.
Està molt bé aquestes dades, perquè parles de guanyar. N'hi ha alguns que la tenen, però perdent.
Però perden
per la mínima 14 partits.
Què preferiries? Guanyar per la mínima, no?
Guanyar la mínima tot l'any.
Tot l'any.
Va, Saperes, gràcies.
De res, bona nit.
Adéu, una abraçada. Un quart d'una, pràcticament.
Paciència amb Jou Fèlix, Pichi.
Sí, paciència, que és la mare de la ciència. Fem una pausa i truquem un home feliç. Es diu Miquel Agut i narra el Girona a RAC1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. El porròmetre de Torrons Vicenç.
Abans de saludar el Miquel Agut i de parlar de la magnífica ratxa que porta el Girona, va, regalarem un lot de Torrons Vicenç. Home, això és meravellós, això, eh? 902-47-700, primer que truqui. Se l'emporta.
I el de xupa-xups, eh?
Sí, aquest. Mira, el lot que regalem al Tu diràs cada nit té el nou torró de xupa-xups de nata i maduixa. Veus? Un torró que té sabor a xupa-xups de nata i maduixa.
Veritat,
no, Jordi, que els portarem
no,
aquí.
No t'ha arribat encara?
No, perquè farem el tastet.
Que són molt bons, sí.
Farem el tastet.
Home, que són molt bons, sí.
Ara, quan s'acosti Nadal...
No estic gaire posat, però Dani sí que...
Aquest any han fet una novetat, que és el torró de pernil salat. O sigui, és un torró amb sabor a pernil salat. No, aquest també el portarem perquè el tastis, ja veuràs, sí. Alguna cosa farem. Ara quan s'acosti Nadal. El lot que regalem. Mira, un torrotó, que aquest és el clàssic, torró de crema cremada, un altre clàssic, el torró de Gramunt, que el fan molt bo la gent de Torrons Vicenç, i també dintre del lot hi posem una de les novetats del 2023, que és aquest torró de xupa-xups de nata i maduixa. Participeu, ja tenim l'oient aquí al telèfon, doncs vinga, regalem aquest lot de Torrons Vicenç al Torró Torró. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què
com,
tal?
Com et dius? Molt bé. Hola, com et dius?
Rosa,
molt bé, Rosa, que no sí. Et sentíem. Des d'on truca, Rosa?
De Piera,
molt bé, perfecte. Sí. Ens escoltes cada nit o ens has enganxat així avui fent zàping?
No, sempre.
Molt bé, m'agrada.
Amb tu, Aleix, fem teràpia.
Ah, molt bé.
Eres tu, la que ens escolta.
És ella la que ens escolta, és ella. Sí, sí. Què et sembla, la tertúlia dels diumenges, què et sembla, ara que no ens escolten, Rosa?
No, home... Bé, molt bé, molt bé.
Val, veus que...
Encara que hi ha gent de l'Espanyol, però bueno, igual,
Però som bona gent.
No, això sí.
Ara parlarem una mica de l'Espanyol, que avui ha debutat Ramis amb un empat a l'Alcoraz contra l'Òscar. Però primer, vinga, juga al torròmetre. Qui s'ha de menjar el lot de Torrons Vicenç aquest Nadal, Rosa?
Bueno, Xavi.
Xavi, perfecte. Confies en ell.
Ara no estem en bon moment, però bueno, que se'l mengi.
Val, i confies en ell, eh?
Sí.
Molt bé.
Jo sí.
Molt bé. I qui no?
Bueno, has de sempre la central lechera.
La central lechera, tu, diu que no vol.
Estan liant. Sempre.
Molt bé, doncs t'apuntem aquests vots. Rosa, gaudeix del lot. Espera, Solsona, què li vols dir?
Soc de l'Espanyol, però soc bon nano, eh?
Vale, vale. Ja,
es porta bé.
Us conec.
Ah, bueno, bueno.
Rosa, bones festes. Gaudeix del lot de Torrons Vicenç.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La combinació amb Ivan Martín, la torna a Sigan Kofrov i que has de marcar, xuta, el porter atrás, Sevilla, gol!
Gol! És que li entra tot al Girona, eh? Li surt tot, eh? Hola, Gut!
Bona nit, Inguis!
Què tal? Bona nit. Aquí estem amb Jordi Roura, Àngel Pichalonso i Dani Solsona comentant l'actualitat d'aquesta jornada en què el Girona ha tornat a guanyar. Continua líder en solitari de la Lliga, marxarà com a líder en solitari de la Lliga durant tota l'aturada. Els números són espectaculars. 11 victòries en 13 jornades. Només ha perdut contra el Madrid a Montilivi, en un partit que li va plantar cara, tot i el 0-3 final, i l'empat de la jornada 1 al Real Arena. O sigui, en la primera jornada de Lliga, a mitjans d'agost, el Girona va empatar i des de llavors només ha concedit aquesta derrota contra el Real Madrid. I a més porta 6 victòries seguides fora de casa. Que això només ho havien fet que el gran Barça i el gran Madrid, no? Hagut de les èpoques bones amb Mourinho, de Guardiola, de Tito Vilanova, no?
Sí, és que, de fet, la temporada passada el Girona fora de casa ha guanyat 3 partits i mira el que acabes de dir, que són ara ja 6 victòries més un empat. Clar, és una diferència abismal entre l'equip de la temporada passada i aquest. El de la temporada passada oferia bones sensacions, però encara estava en procés de formació i encara també en procés d'adaptació a la categoria. Però és que el d'aquesta temporada, a banda d'oferir bones sensacions, fins i tot clarament millors que les de la temporada passada, les està traslladant al marcador, i és igual que comenci guanyant o que comenci perdent, perquè llevat de 2 dels 13 partits que ha jugat, els altres, independentment de com els hagi començat, els ha acabat guanyant. És un equip que està farcit de confiança, que té 8 internacionals ara i que espera que tots tornin en condicions per encarar un nou tram de competició fins que s'aturi per les vacances de Nadal.
Jordi, què? És brutal, no?, veure'l jugar. És que a més li marquen al minut 5 i li és igual, no, i poc, mira, i van fent.
Ho hem dit moltes vegades, no? És excepcional el que estan fent, la manera en què ho estan fent, i ara, a més, el que passa quan els equips estan anímicament bé, estan jugant bé, ara ho comentàvem, no? Ells anaven empatats 1-1, el Rayo havia apretat, havia tingut un parell de pals, opcions, no sortien, ai, una molt bona combinació, arriben allà, pam, gol. Vull dir, és que
el refús que li cau a Sevilla
és amb bastant de gràcia, no? I bueno, pues fantàstic, estan en una ratxa meravellosa. Vull dir, és una cosa que és extraordinària, no?
Bueno, és que la frase aquella de ja cauran.
Són
13 jornades,
molt bé,
i compta.
Candidatura clara, després veurem, tu.
Jo no sé si guanya la Lliga, però a Champions o a Europa segur.
Que el cinquè, ja és l'Atlètic Club,
està a
10 punts.
I què és el proper rival a la Lliga, Dani?
El proper
partit
rival
de Lliga del Girona és el dilluns dia 27 a les 9, un Girona Atlètic Club de Bilbao.
Sí. No, és que el Girona
ja no pot jugar els dilluns, tu.
Sí, és veritat. No, però Girona té, a les pròximes jornades té Atlètic Club i Barça. I Barça, compte, eh?
Perquè Atlètic Club... Sí, de fet, Atlètic Club, València i Barça són els 3 següents partits del Girona. Atlètic Club i València, Montilivi, i el Barça, Montjuïc.
No sé, fa bona pinta.
Aviam com arribarà el Barça.
Clar, aquesta és l'altra. No, perquè això pot canviar en un mitjó, la dinàmica del Barça o la dinàmica del Girona, tot això pot anar girant, però és que no li treu ningú ja el que està fent el Girona. És que és una cosa única, és irrepetible.
És l'únic davanter ucranià bo que hi havia, l'han fitxat. És l'únic que hi ha.
Les fot de totes maneres, eh? És bo el top.
No, home, el percentatge de gols que porta.
Brutal.
Però és que és el funcionament de tot l'equip, de tot el bloc, com treballa, i és igual que posis a un, que a l'altre i a l'altre. Evidentment que hi ha unes prioritats, però que ho fan molt bé. Escolta'm, són molt defensius els dos centrals, Eric i Blin?
No.
Són contundents, són centrals de dir...
No.
I escolta, i es defensen bé perquè estan molt ben posicionats, i després la sortida de pilota és brutal.
Ha tingut, total, castigat, ha tingut castigat molt de temps a l'Arnau i ara ja torna, sí, sí, torna, sí, a tenir nivell.
Sí, però el Couto el posa ja per davant.
Sí, sí, no, el Couto està rendint molt bé. Sí, se'n sí. Va anar, va ser titular, no, però va jugar a la selecció brasilera. Ja.
Sí, 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 titular, clar, també, sí. Àngel. Sí, va, ser, va arribar a ser titular. Sí, 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 va arribar a ser titular amb la selecció brasilera absoluta, i això que no hi havia jugat mai, i va debutar amb la selecció brasilera absoluta. Arnau ha acusat segurament que no va fer vacances, que va tenir l'europeu sub-21 amb Espanya després de la Lliga amb el Girona, va descansar una setmana, ja va començar la pretemporada, i aquest principi de temporada no li va anar bé,
s'agotava
una mica com rovellat.
Va pensar en massa coses, ja.
Bueno, sí, suposo que quan et veus amb aquesta edat, perquè tens 20 anys, dius, a mi no em fa falta descans d'alguna manera, jo tinc ganes de jugar, aviam si ho faig bé i encara tinc més protagonisme que la temporada passada, i clar, i bé, doncs ho va pagar, però jo crec que està tornant, i qui està a molt bon nivell és Miguel Gutiérrez, perquè estem veient un jugador que al Madrid sempre havia estat lateral esquerre, que corria a la banda i prou, i que ara és migcampista, és mitja punta,
i rematador, i rematador, va tenir un parell d'opcions dintre l'àrea.
No, i el que està donant un gran rendiment, a part de tots, que tots estan en un molt bon moment, és Ángel Herrera.
Sí.
T'agrada?
Bueno, a l'Espanyol ni la tocava.
És que és increïble com canviar els
jugadors. A l'Espanyol ni la tocava. No, estava per allà, anava perdut, i ara
tot
està
que toca. Tot. I a més ha tingut un punt de sort amb les lesions, ha trobat l'equip tipus que tu reclamaves ara del Barça, l'ha trobat, va entrar un, va entrar l'altre, però veus que tots saben què han de fer, no? La funció, tots saben l'instrument que han de tocar, i llavors la melodia és meravellosa, el que estem veient. Hi ha un reportatge, per cert, avui de l'Albert Bassas, també a La Vanguardia, amb els de Can Roca, amb els del celler de Can Roca, amb la samarreta del Girona, allà amb els fogons. Clar, és que ara mateix la gent vol anar a Girona, la gent vol ser com el Girona, han aconseguit una cosa espectacular.
És fantàstic, home, al final jo crec que és bo per la competició també que hi hagi un equip que ningú en principi s'ho espera i que està fent el que està fent, no? I de la forma que ho està fent, que jo insisteixo en això, és molt important.
Per mi és molt important la forma, Jordi.
Perdona?
És molt important la forma.
Perquè per mi és molt important la forma, perquè jo crec que el Girona també genera tanta adhesió per la manera com està aconseguint el que està aconseguint, perquè si ho fes, per dir-ho d'alguna manera, com el Getafe, amb pèrdues de temps, amb trompades, 1-0...
Ja poses en bordelàs.
Ja estem.
Bueno,
és futbol, papà, eh?
No, home, sí, jo sempre hem dit que és fantàstic el que esteu fent, es faci com es faci, no? Però és que, a més, fent tota la manera que s'està fent, és evidentment que és més atractiu.
Visualment és meravellós veure-ho.
Exactament.
Tothom
deixa'm dir també, però, que el Girona ha superat també lesions, eh? Perquè si Gankov ha estat un mes de baixa...
Bueno.
Per exemple, David López fa un parell de partits que no hi és, i esperem que hi sigui després de l'aturada. També Eric es va perdre un partit, vaja, un de Copa i un de Lliga per culpa d'una lesió. Arnau ha estat fora de forma per desgast i se l'ha hagut de recuperar i no hi ha comptat, i tot i això l'equip ha continuat jugant igual. Ho dic perquè sempre que es parla tant de baixes i d'aquest i de l'altre, doncs les plantilles també són per alguna cosa.
Sí, sí, sí. No, i em referia potser a no tenir un grapat allò de lesions de jugadors capdals o importants, que sí que ho són, els que has dit, però vull dir, la sensació que m'ha fet és que hi havia com un equip base que llavors ha fet 4 retocs, no? Potser sí, amb la baixa de David López, n'ha posat un altre, i ha funcionat de meravella. No, té tot el mèrit del món el que està fent aquest Girona, perquè, a més, ja no és jugar bé i guanyar o golejar, no, és que se li foten pel davant i no es posa nerviós, i vinga, i som-hi, i persisteix, acaba aixecant partits, ha aixecat partits brutals, a Pamplona, a Vallecas...
I allí l'Ellen Torres més sa.
No, clar, sí. Clar, a diferència d'aquí.
No hi ha tanta premsa.
No, el problema és que guanya i no hi ha crítiques. Clar, el problema és que guanya i juga bé i no hi ha crítiques.
No, però a mi, entre altres coses, el punt més, per mi, més brutal és... Se'n va Oriol Romeu, que era una peça capdalt, allà de pivot, i era el que portava tot l'equilibri, i tothom, aquí posaran, aquí, no ha arribat ningú... I escolta, hi posa a l'eix i aquí això funciona.
Internacional. La selecció espanyola.
Internacional
i funciona més que abans. Vull dir que això és un gran mèrit,
però és
i és el funcionament
també
de tot.
Molt bé, Agut, ens seguim parlant. Descansa aquests 15 dies.
Perfecte, estic esperant ja que arribi el 27.
I no engreixes, eh?
No, 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 si a cada partit que guanyem m'engreixo 10 quilos de bé com un vaso pitxi, o sigui que al final no em coneixeràs.
Una abraçada, Gut, gràcies.
Adéu.
Adéu, good night. Avui, ara parlem uns minuts de l'Espanyol, només del futbol internacional. Si no l'heu vist, Inter Frosinone, un golaç de Di Marco, però un golaç des del mig del camp, enganxat a la banda esquerra, fent de balde. Imagineu-vos algú fent de balde, que passa a la línia del mig del camp, i des d'allà li fot en diagonal un golaç espectacular. Ha guanyat l'Inter 2-0, Frosinone, el primer gol és el de Di Marco, que manté líder a l'Inter a la Lliga Italiana.
Pensava que anaves a parlar del Chelsea.
Sí, aquest. Llavors hem tingut un Chelsea 4, Manchester City 4.
Això és futbol.
Partides a Pochettino Guardiola. Sí, sí, sí. I el City continua líder, eh? Tot aquest 4-4, amb un punt més que Liverpool i Arsenal i dos més que Tottenham. Està apassionant la Premier League. I del futbol internacional, Xavi Alonso. Xavi Alonso és líder de la Bundesliga amb el Bayer Leverkusen, ha guanyat 4-0 l'Unión Berlín i ha igualat el millor inici d'una Bundesliga de tota la història amb el Bayer Leverkusen. Només el Bayern de Múnich, amb Xavi Alonso de jugador, la temporada 15-16, només el Bayern de Múnich amb Xavi Alonso de jugador havia aconseguit 31 de 33 punts en un inici de Bundesliga. És a dir, 10 victòries i un empat. I avui...
I els dos punts que ha perdut són contra el Bayern Múnich, el camp del Bayern Múnich.
Que va ser un empat.
Un empat.
És correcte. Porta 10 victòries i un empat en les 11 primeres jornades, 31 de 33 al Leverkusen, igualant aquest millor rècord d'una arrencada de la Bundesliga. I a l'Europa League porta 4 de 4.
Molt bon equip.
Primer equip classificat.
Molt bon equip, molt bon equip.
I com el va agafar? Quan el va agafar?
Sí, sí.
Estava en descens.
Estava en descens i quasi el color quedant.
Ho està jugant molt bé, a més, a futbol.
No, està jugant molt bé.
Una idea molt bona de futbol.
El Florian Wirtz és un tros de jugador i el Boniface, deixa que Boniface, com
sí,
diria.
Boniface.
Ahí...
Té bona pinta.
Entrenador de moda.
No, jo t'ho dic perquè Ancelotti se'n va el juny del 24 al Brasil, calla que el Madrid no el vulgui recuperar, Xavi Alonso. Que és un molt bon perfil, ho dic perquè serà un Madrid molt més perillós futbolísticament.
Segur. El proper entrenador, si vol, serà...
I a l'Espanyol, Eduard de Batlle. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, has tornat ja d'Osca?
Sí, acabo d'arribar a casa ara mateix.
Veus que bé, ens alegrem, eh? Informació de servei també pels familiars i amics d'Eduard de Batlle. Ja ha tornat de l'Alcoraz d'Osca. Què tal el debut de Ramis, aquest 1-1 contra l'Osca d'Antonio Hidalgo, d'un altre tècnic català?
Doncs malament. La veritat és que jo crec que podem considerar el resultat el millor del partit, perquè l'Espanyol ha jugat molt malament. L'Espanyol ha fet un gol de penal avançant-se amb un penal molt discutit per l'afició del Huesca i pels jugadors de l'Osca, per mans d'un dels centrals en una lluita en un cop de cap amb Braithwaite. Puado ha transformat el penal i quan semblava que l'Espanyol s'enduria un partit en què no ha jugat pràcticament a res, li han empatat faltant un quart d'hora. Vilarrasa ha empatat, ha fet el gol de l'empat de l'Osca. L'Osca, que és tercer per la cua a segona divisió i que no ha guanyat cap dels 7, amb el d'avui 8 partits que ha jugat a l'Alcoraz, ha estat superior a l'Espanyol, li ha buscat més les pessigolles, el que passa és que té el punx que té l'equip d'Antonio Hidalgo, però ha xutat a porteria 3 vegades més que l'Espanyol. Ja diem que més enllà del penal que ha transformat Puado, el conjunt blanc i blau no ha provat Álvaro Fernández, que és el porter del conjunt aragonès. Dit això, sobretot amb la pilota als peus hi ha molt marge de millora, perquè l'Espanyol no ha jugat gens bé avui a Osca i ha tingut la sort, ara en parlarem si vols, que alguns resultats de la part alta de la classificació l'han ajudat i que manté els 3 punts de distància sobre l'ascens directe sobre el segon classificat, però el líder, el Leganés, ja se'n va a 9.
Sí, sí, s'ha escapat a 9 punts el Leganés, que està jugant molt bé i guanyant pràcticament totes les jornades. Ramis, què ha dit a la sala premsa, Edu?
Doncs el primer, honest i directe al tècnic tarragoní, l'Espanyol no ha jugat bé avui.
Partido de segunda división donde hay que remar muchísimo. No vamos a aplastar a nadie. Yo sé que todo el mundo nos sitúa en un plano alto y lo estamos, pero eso no significa que sea fácil ni que vayamos a aplastar a nadie, ni muchísimo menos. Para ganar los partidos vamos a necesitar mucho equilibrio y ser muy completo en todas las fases.
Doncs això és el que deia Ramis, que ha admès que el seu equip no ha jugat bé i que, com sentíem ara, això no serà flors i violes. El tècnic, la veritat és que ha estat força clar, força honest a la sala de premsa i ha admès que no ha estat un bon partit del seu equip, que s'ha de millorar en defensa i especialment en atac.
El Lido no ha quedat massa convençut. Dani, què t'ha semblat, Ramis, aquest debut, aquest canvi a la banqueta?
No han estat bé, és el primer partit, jo no sé si els jugadors encara han d'adaptar-se una mica a les idees que pot tenir Ramis, però l'equip no ha fet tres passades seguides, no ha generat ocasions, possibilitats, ha rematat una vegada entre els tres pals, que ha sigut la del penal, i poca cosa més. Després ha defensat, però l'Òscar ha estat molt millor. Sortia pilota dolenta, poc fiable, joc, algunes vegades joc directe, i no tens els elements, no tens un delanter alt, fort, corpulent, que te la pugui baixar i donar temps als de segona línia, i per tant pilota llarga, directa, és tot l'avantatge pels defensors. S'ha de millorar moltíssim, no? Moltíssim.
Ara, mira, com deia l'Edu, Leganés líder 34, i després, aquí hi ha un gap, no?, una distància important, però després estan tots empaquetats, eh? L'Sporting és segon amb 28, Valladolid 28 tercer, Eibar 27, Racing de Ferrol 26, Espanyol 25, Llevant 24, Tenerife i Elx 23, Saragossa i Eldense 22, m'han anat a l'onzella.
Sí, està molt car, aquest 11, any està molt car.
11 equips, separats per només 6 punts, del segon a l'11, increïble. Hi ha dues jornades seguides però... a casa, Edu, perdona, de l'Espanyol?
Sí, Elx i Alcorcón. L'Elx, que va baixar com l'Espanyol l'any passat, va començar molt malament la Lliga, van estar a punt de fer fora Becasetxe, el seu tècnic, l'argentí, però han aixecat el vol i ara estan només 2 punts per sota de l'Espanyol a la classificació, venen en una molt bona línia, i d'aquí a dos partits l'Alcorcón a casa, que l'Alcorcón està en zona de descens. Tu ara deies les distàncies, ja sé que no val per res a la jornada 15, però fixa't mirant la classificació, l'eix, a quants punts del líder està l'Espanyol i a quants punts del quart per la cua està l'Espanyol.
El quart per la cua és l'Osca, precisament, el rival d'avui, 13, és a dir, són 8 punts, a 9 del líder i a 8 de baix. Estàs a 9 del líder i a 8 de baix. A 12, perdó, a 12 de baix, ja, perdó,
12.
No sumava bé.
Val, bé, però en tot cas l'Espanyol a la jornada 15, a segona, està a 9 punts del líder i a 12 del descens. No estic parlant de descens, però perquè la gent calculi més o menys com estan sent les primeres 15 jornades de l'Espanyol.
Molt bé, Edu, ens seguim parlant, que la setmana que ve la segona divisió no s'atura, tot i aquesta jornada FIFA que tenim. Una abraçada forta.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Demà, per cert, Oviedo-Cartagena. Demà es tanca la jornada de segona amb l'Oviedo-Cartagena, que és l'últim partit de la jornada. Àngel Pichalons, Jordi Roura i Dani Solsona, ho deixarem aquí. És un plaer, jo em quedaria aquí tota la nit, si fes falta. Però...
No ens quedem, tira.
No, que ara ve una batlla. Ara ve una batlla. Hem anat a entrevistar una batlla abans de l'inici de la Champions femenina i del Barça-Madrid, que tindrem diumenge que ve a Montjuïc, i en parlarem una estona amb aquesta jugadora de Vilassar de Mar, de 24 anys, lateral. Mira, avui que hem parlat de laterals. Ella pot jugar a la dreta i a l'esquerra, també.
Sí, com Cancelo.
Com Cancelo, com Cancelo. Un plaer, gràcies, eh? Fins diumenge que ve. Una abraçada forta.
Gràcies.
Una pausa i ens traslladem radiofònicament a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar amb Ona Batlle.
RAC 1. Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals, els festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul.
Estem a les portes de la setmana gran pel Barça femení. D'aquí a dos dies debuten a la Champions contra el Benfica, a l'estadi Johan Cruyff. I diumenge vinent jugaran el clàssic de la Lliga F contra el Real Madrid, ni més ni menys que a Montjuïc, a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Per això avui hem vingut fins a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar-ne uns minuts amb una de les futbolistes blaugrana. És lateral, es diu Ona Batlle, té 24 anys, és de Vilassar de Mar i aquest estiu ha fitxat pel Barça procedent del Manchester United. I a més, aquest estiu s'ha proclamat campiona del món amb Espanya. Hola, Ona, què tal?
Hola, què tal? Encantada.
Molt bé, com estàs? Preparada per aquesta setmana?
Sí, la veritat, moltes ganes, sobretot, i ja et dic, l'equip, pues, ja et dic, estem molt il·lusionades per les competicions, sobretot jo en especial, que debuto, que diguem, i ja et dic, moltes ganes.
Que debuto, que diguem, no, que debutes a la Champions. Sí, no havia jugat mai, no? El United no havia jugat mai la fase final de la Champions.
No, aquest any va ser l'any que es van classificar per Champions, però bueno, jo vaig decidir tornar a casa i crec que va ser una molt bona decisió perquè ja et dic, bueno, penso que també debutar amb el Barça Champions és algo especial.
Sí, perquè a més tu havies estat aquí en les categories inferiors, no? Després has tingut el teu periple pel Madrid Club de Futbol, pel Llevant, pel Manchester United i ara tornes a casa, entenc que contenta, no? Que tenies ganes de tornar-hi algun dia, o no?
Home, ja et dic, jo sempre ho he dit, quan vaig marxar sempre vaig tenir la intenció i el pensament de poder tornar. Òbviament, pues, fitxar pel Barça tampoc és d'allò que dius fàcil, però sempre havia sigut una il·lusió i sí, estic molt, molt contenta de poder estar aquí.
Hi ha una història molt bona, mira, ja que hem començat per aquí, que és quan tu arribes al Barça, que eren 14 anys? 12? 12 anys. Hi ha una història amb una cigarreta i el teu pare.
Sí.
Sí o no? La pots recordar, sí. Sisplau, pels oients del Tu diràs de RAC1?
Bueno, bàsicament, estava en un moment que, bueno, pues, havia d'elegir si seguim nois o...
Allà al Vilassar, no?
Sí, al Vilassar. Seguim nois o marxar i començar a jugar amb noies. I al final el meu pare em va dir que ell en aquell moment estava fumant. Llavors ell em va dir, bueno, si tu, aquest és el meu últim cigarro, si tu te'n vas al Barça, jo fumo aquest cigarro i mai més deixaré de fumar. O sigui, i mai més fumaré.
Ho va fer?
Sí.
Ho va fer. Tu amb 12 anys vas venir aquí al Barça i ho va fer. Molt bé. Bona decisió pels dos. Aquesta setmana, entenc que el vestidor en parleu, va, arrenca la Champions, som les vigents campiones i a més, hosti, diumenge anirem a Montjuïc contra el Madrid, estarà ple, no? Si tot va bé, perquè ja hem vist el Camp Nou i a Montjuïc són 49.000 persones. En parleu o no? Ve de gust aquesta setmana?
Home, sí. La veritat és que en el moment estem, pues, això, estem centrades en el partit a partit, el que ens ve, però sí, hi ha moltes ganes de jugar a Champions, començar, jo ja et dic, jo vaig parlant, vaig preguntar, estic il·lusionada, i sobretot pues, amb el derbi, pues, és un derbi, no? I bueno, jo tampoc mai l'he jugat, perdó, és que estic amb la veu.
Estàs fotuda, això és el canvi de temperatures, no et preocupis.
Sí, crec que està mig Catalunya igual. Però...
Clar, no has jugat mai un clàssic femení contra el Real Madrid, no? Perquè tu vas fitxar pel Madrid Club de Futbol, que és com el Madrid Alcobendas, diguem així, no?
Sí, no ho sé. No és el Real Madrid.
No és el Real Madrid de tot.
Segueix a la primera divisió i, bueno, aquest any ho està fent molt bé el Madrid Club de Futbol. Però jo quan estava aquí, és que jo crec que no vaig arribar a jugar contra el Real Madrid.
No, no s'havia creat encara,
no,
clar.
No, va ser justament l'any que vaig marxar, que ja va ser el primer any que era Real Madrid. Llavors, pues sí, serà la meva primera vegada que jugaré contra el Real Madrid, tot de debut.
Ara anem al partit de Montjuïc, però primer, el que ve aquest dimarts és el del Benfica contra... a la Champions contra el Benfica. Què et sembla el grup en general? És a dir, Benfica, Eintracht, Rosengard... Com a veus els rivals? Els coneixes alguns?
Home, sí, sobretot també Frankfurt, per exemple, ser una miqueta més del Frankfurt, crec que són un bon equip. En general, els equips jo crec que tenen bon nivell. Joder.
Pobre. Aigua. Una miqueta.
Em personava amb el cafè. És un molt bon equip, o sigui, un bon grup. Crec que a nivell, els tres són de molt bon nivell. Òbviament, nosaltres pues, anem a... amb els objectius clars de que és guanyar tots els partits i si pot ser de golejada millor, sempre és així la mentalitat del Barça, però ja et dic, crec que no serà gens fàcil, menys anant també a jugar per exemple a Alemanya. Jo crec que el Frankfurt pot ser per mi un dels dels més complicats que tindrem, crec.
Del grup. Sabeu si algun el jugareu a Montjuïc o no? Us han dit alguna cosa? El primer segur que és aquí?
No, crec que no tinc ni idea, la veritat.
No tens ni idea, val. De la resta de rivals, quin creus? Perquè, clar, el Barça és el vigent campió. És a dir, aquí tots els equips diran, hem d'anar a batre el Barça femení, no? Perquè ara mateix és la referència, ha guanyat l'última Champions, la pilota d'or d'Aitana, les dues últimes d'Alexia Putellas. De la resta, veient els altres grups, quin creus que us pot fer mal? El Lió, el Bayern, el Chelsea, tu que coneixes bé la Premier femenina?
Jo crec, bueno, he estat bastant pendent, no?, dels equips. Crec que Chelsea, per exemple, està fent un molt bon equip, però crec que, per exemple, el Lió és un dels equips que també està potent i crec que és un molt bon equip, però, bueno, al final partits s'han de jugar, no?, i crec que nosaltres també tenim molt bona plantilla, molt bon equip, com per poder competir per tot i, o sigui, poder guanyar-ho tot. Òbviament s'haurà de treballar.
Sorprenent que no hi hagi el Wolfsburg, no? Com us veu quedar? Perquè és el vigent finalista, bueno. Una
sí,
mica Wolfsburg. Més i guanyar la Champions l'any passat.
Sí, sí. Bueno, s'ha parlat molt, no?, de que molts equips d'alt nivell s'han quedat fora. Al final, de la, per exemple, de la Lliga anglesa, al final ha quedat només el Chelsea. Jo crec que Arsenal, United, inclús City, que està fora, per mi els quatre tenen nivell perfectament per estar a la Champions, inclús arribar a quarts, fàcil. Però al final, com hem dit, el futbol és així i hi ha vegades que els equips es queden al camí.
Què tal l'experiència allà, aquests tres anys al Trafford, bé, al Manchester United femení, ara que parlaves de la primera anglesa, està creixent molt ràpid allò?
Sí, sí. Bueno, jo quan vaig anar cap allà, o sigui, jo no sabia que era la Premier, no, ni molt menys tenia el nivell i la visualització que està tenint a dia d'avui. És a dir, jo realment anava a cegues, o sigui, no sabia el que hi havia allà.
Bueno, de fet,
és més, estava...
Era nou l'equip, no? Vull dir,
sí, sí, però
ja... Tornaves una mica
sí.
a provar.
No, la Lliga tampoc era tan... No era de les millors en aquell moment d'Europa, no estava tan... O sigui, estava començant a fer la... que diguem, la visualització que va començar a explotar, que diguem, en aquells moments. Per això dic, jo estava bastant espantada en aquell moment quan vaig marxar, però sí, la cosa ha anat molt bé, la veritat.
I arribes allà i el primer any escollida millor jugadora de la plantilla.
Sí.
Et vas adaptar molt ràpid.
Sí,
perquè,
bueno, a veure, al final...
Parlaves anglès, per exemple?
No.
Buah, zero,
però,
eh?
Però fatal.
Doncs et vas adaptar molt ràpid.
No, el pitjor és que jo pensava que deia, bueno, m'adaptaré, en plan, més o menys, el nivell el tinc allò, el bàsic, saps? Però vaig arribar allà, a l'accent d'allà de Manchester, em va rebentar.
Ah, sí?
O sigui, no entenia res.
Què té? Per què és diferent?
No, l'accent, o sigui, molt tancat, és com si te'n vas al sud, o sigui, és una anglesa, se'n va al sud, es pensa que sap espanyol...
I no en sap gaire, no? Potser no entén alguna paraula, sí, és veritat.
L'accent és bastant més... Estava més tancat, tal, o sigui, l'accent era fort, però bueno...
A Old Trafford hi va jugar?
Sí, he jugat 3 o 4 cops.
Al Teatre dels Somnis.
Molt guai, la veritat.
Clar. I ara vas a Montjuïc. No és el Camp Nou, però també serà especial, no?
Home, sí, i ja et dic, al final jo crec que tot el que sigui poder disfrutar també... amb els fans, tot el que envolta el Barça, que al final a dia d'avui és el millor, o sigui, és que és el millor equip, el millor club del món, crec que és algo super especial.
T'han demanat moltes entrades pel dia de Montjuïc, pel clàssic contra el Real Madrid?
Sí, la veritat, bastantes.
Que vindrà a veure't molta gent,
sí.
De Vilassar, sí, sí. O amics o amigues teves.
Sí, bueno, gent de Vilassar, inclús gent de que, bueno, que inclús d'Anglaterra, gent que conec, sempre diuen, jo vull ir. Estarà guai, esperem que sí, que estigui ple i que pugui ser un dia per disfrutar.
Ara que parlàvem de la Premier, Jayce Ferreira ha fitxat pel Manchester United, no? O sigui, ha pagat un traspàs al Barça. Vull dir, crec que és la venda més cara que ha fet el Barça femení en tota la seva història. T'ho dic perquè tu ara deies, està creixent molt ràpid, ho estan fent molt bé, però han de venir aquí al Barça, no?, a pagar. Vull dir, el Barça està fent que els clubs, home, es posin les piles, no?, i puguin arribar al seu nivell.
Home, al final, com has dit, el Barça, bueno, he dit, el Barça és el millor equip del món i crec que això també està fent, pues, que s'està veient i al final, òbviament, pues, si volen jugadores del Barça, pues, és el que toca, no? Jayce, jo crec que Bueno, ho està fent bé i crec que li anirà molt bé a Anglaterra, al Manchester United. Jo crec que estarà contenta.
Li has donat algun consell o no? Has parlat amb ella?
No, no he parlat amb ella.
No,
Però bueno, jo crec que tampoc fa falta, perquè amb l'equip que hi ha i tot, el bé que, que està... O sigui, el ben envoltada que està allà, conec la gent, llavors jo sé que està 100% a gust.
Objectiu, guanyar-ho tot, no? El Barça? Vull dir, això, sí. Això és el que us marqueu aquest any, no?
Sí, bueno, jo crec que és el d'aquest any i el de sempre, no? Guanyar-ho tot i sobretot també pues, intentar pues, fer disfrutar a la gent per com juguem i donar espectacle.
Tu pots jugar als dos laterals. N'hi ha algun que prefereixis més, lateral dret o lateral esquerre, o t'és igual?
No, a dia d'avui ja... Més, bueno, sempre crec que he dit que ja m'és igual. Sí que és veritat que al final no és exactament el mateix, no? Perquè jo soc retana... A la Premier, per exemple, disfrutava molt tenint tota la banda dreta per mi, anant amunt i avall, centrant, tal. Però bueno, al final per l'esquerra també m'agrada molt i crec que inclús tinc més experiència perquè he jugat molts, bastants més anys a l'esquerra. Llavors m'agrada pues, incorporar-me, també pues, tinc la profunditat, tinc una mica sí, de tot.
Perquè futbolísticament has notat un canvi aquí?
Sí, sí.
A nivell de posició, de possessió de pilota, sí?
Sí, sí, sí. O sigui, bastant, bastant gran, a més. També per les jugadores que tinc al voltant, doncs, ja et dic, els entrenaments, sobretot, la qualitat, la intensitat, està molt guai.
Clar, com és tenir les pilotes d'or, les últimes tres pilotes d'or al vestidor? Alexia Putellas i Aitana Bonmatí.
Pues ja et dic, al final la intensitat, l'exigència dia a dia, al final és algo que t'ajuda, no?, a créixer tu també com a jugadora i pues, intentes, a vegades costa, però intentes disfrutar-ho, no? Intentes, o sea, disfrutar en el moment en què es diu, o sea, jo tampoc penso a dir, és que aquestes són les millors del món, les pilotes d'or.
Tu somies amb una pilota d'or o ni penses en això?
No, la veritat és que a mi els premis... Jo, a veure, jo sempre ho he pensat i sempre m'exigeixo al màxim cada dia per ser millor i per millorar coses que crec que he de millorar, perquè al final tinc un munt de coses per millorar, però no, tampoc crec que... Jo no em poso límits, vull dir, o sea, no és un somnis, no són somnis que jo somi amb, però no em poso límits tampoc.
Si no poguessis triar Aitana i Alexia, qui seria per tu la pilota d'or de la plantilla del Barça?
Per mi aquest any... Bueno, i jo crec que sempre ha faltat Carolina Graham.
Graham Hansen, sí.
Graham Hansen. Per mi és molt, molt determinant, molt bona. És una jugadora que per mi hauria de ser sí o sí, hauria d'estar sí o sí a la pilota d'or, nominada almenys.
T'he llegit que t'encanta Patrick Guijarro en algunes entrevistes. Encara t'encanta?
Sí, home.
Sí, sí.
Des de que vaig començar amb ella quan tenia 16 anys amb la selecció, allà ja destacava i, òbviament, ara mateix pues, està, com has dit tu, envolta de grans jugadores com Alexia, Aitana, però per mi ella hauria també...
Per què? Què té que t'agradi? La manera de jugar?
La manera de jugar, no sé, el golpeig, la intel·ligència que té, com es mou, ajuda... també com a persona, lideratge, és bastant completa.
Tornarà aviat a la selecció espanyola? Com la veus?
Bueno, al final és una decisió seva. Al final, jo per mi, pues, òbviament, m'encantaria poder-la tenir als màxims... O sigui, al màxim llocs possibles, que diguem, però al final ni tu ni jo ho sabem, ella, només ho sap ella.
Esteu més tranquil·les ja allà, a la selecció espanyola, amb tot el cas Rubiales, tot sí, el que sí. Va passar?
Sí, al final intentem evadir-nos de totes aquestes coses i, com van dir, intentem pues, això, disfrutar del futbol al màxim, perquè al final nosaltres també volem només... ser futbolistes, no estar pendents d'altres coses.
I jugar, però, per exemple, a uns Jocs Olímpics, no? Això et faria il·lusió.
Home, i tant. Al final crec que Espanya... Bueno, mai he jugat a Espanya femenina no. A uns Jocs Olímpics, llavors és algo que, pues, per seguir fent història.
I acabo. Carvajal, Piqué i RQ, no s'han mullat massa en aquest cas de Rubiales. Què et sembla? Et sap greu?
Sí, em sap greu, perquè al final són companys de professió i és veritat que ells diuen, no?, que ells només volen jugar a futbol, però és que, com les meves companyes han dit, nosaltres també volem jugar només a futbol. I són coses que al final pues, si tens ara el recolzament, pues, s'agradaria, però bueno, al final cadascú elegeix el seu camí i si no es volen mullar, doncs que no es mullin. Ja, nosaltres, a veure, tampoc els necessitem, vull dir, nosaltres...
Bueno, ho heu demostrat perfectament.
Per això mateix.
Que a més heu aconseguit, no?, el que esteu aconseguint, tots els canvis a la federació, amb la sí. vostra lluita, no? I unides, com vau fer durant tot aquell cas allà amb la concentració a Oliva. La veritat és que s'us admira des de fora i us felicito per tot el que esteu aconseguint i tota la mobilització social també que heu fet amb el cas Rubiales. Que, en part, també tu hi eres, no?, i formaves part d'aquella selecció espanyola. Això del Mundial va ser brutal, eh? No? Mm. Hola. Has viscut alguna cosa semblant? Vull dir, arribes aquí, des d'Austràlia...
Jo crec que no som conscients realment de que hem guanyat un Mundial. Jo a dia d'avui no soc conscient que soc campiona del món.
Has vist la final un altre cop?
No.
Mírala,
tampoc,
mírala.
Tampoc és que vegi molt els partits repetits. Sabeu les accions que he de millorar tal, però no veig els partits així seguit.
Bueno, doncs sigues conscient que ets campiona del món i això ja. No sé si es tornarà a repetir. Ja. Ona Batlle, molta sort aquesta setmana, la veritat, a la Champions i en el clàssic de Montjuïc contra el Real Madrid, i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu. Merci.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Ara tens tot un Honda HR-V Full Hybrid amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades.
RAC+1 Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som
més
1.
GT RAC1.
Recta final del Tu diràs d'avui, després d'escoltar aquesta conversa amb Ona Batlle. Parlem de motor. La notícia d'avui és que Pedro Acosta s'ha proclamat campió de Moto2 al Gran Premi de Malàisia. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Bona nit. En tenia prou acabant entre els quatre primers la cursa d'avui a Sepang i ha estat segon, culminant amb el títol un mundial impecable, amb 7 victòries i 14 podis en 18 curses disputades fins ara. Encara en queden dues. Pedro Acosta, a DAZN.
Pedro Acosta, campeón del mundo, suena bien. Pedro Acosta, world champion, eh? Suena de puta madre, hoy sí.
Acosta, que té 19 anys, és el campió més jove de Moto2 i suma 2 títols, va guanyar el de Moto3 el 2021, any de debut, en només 3 anys al Mundial, cosa que no van aconseguir ni Marc Márquez ni Valentino Rossi. No li falta personalitat i no vol que el comparin amb ningú.
Yo soy el nuevo Pedro Acosta, ¿no? Al final... Todo el mundo es verdad que compara mucho y tú te puedes poner a comparar datos y puedes sacar tu propia conclusión, ¿no? Pero al final son tiempos diferentes, son épocas diferentes, las motos han cambiado mucho, entonces no puedes comparar nada.
El campió murcià ja pensa en MotoGP, farà el salt l'any que ve amb GasGas i testarà per primer cop la moto gran al test del dia 28 d'aquest mes de novembre a València.
A ver, si nos ponemos a mojarnos, me pongo top 10 en Valencia y me meto en alguna carrera en el podio. Así, wow. Sí, por soñar que no sea. No creo que vaya a ser fácil. Es verdad que tengo curiosidad ya de ir al TT Valencia el lunes y ver lo que es estar dentro de un equipo de MotoGP, ver lo que es nuevo comparado a Moto2, ¿no? Ver la parte de electrónica, ver ahora tanto device que tienen. Entonces... tengo curiosidad más que eso de por la moto.
La cursa de Moto2 l'ha guanyat Fermín Aldeguer, també murcià, i el podi l'ha completat l'andalús Marcos Ramírez, que ha estat tercer. Albert Arenas ha acabat novè i Jeremy Alcoba, 12è.
Moto2 liquidada, doncs. Les dues últimes curses serviran de poc i, en canvi, s'han de decidir els mundials de MotoGP i de Moto3. Comencem amb MotoGP. Avui a Malàisia ha guanyat Enea Bastianini i Àlex Márquez ha estat segon.
Triomf important per Bastianini, que està tenint una temporada de debut amb l'equip oficial Ducati molt difícil per culpa de les lesions i avui s'ha pogut reivindicar amb la victòria de Malàisia. Àlex Márquez, que va guanyar l'esprint ahir dissabte, ha estat segon en un pòquer de Ducatis. Diu que està agafant experiència per optar a fites més grans l'any que ve.
Nosotros ahí, ¿no?, en medio de las oficiales, sacando la cabecita y cogiendo ritmo, sobre todo para estas tres últimas, para empezar bien con buen pie el 2024. Hoy celebraremos, por supuesto, porque el fin de semana ha sido súper bueno, pero hay cositas siempre a mejorar. Experiencia de cara al futuro, porque hoy he aprendido muchísimo detrás de ellos, conocen mucho la moto, Eneas el tercer año, él lleva 5 o 6... Jorge también lleva 2 o 3, o sea, al final, que eso no tienen ese puntito más y conocen más un poco el límite y cómo hay que manejar la moto, pero nos estamos acercando y eso es muy positivo.
I han quedat aviat despenjats de la lluita per la victòria, però han ofert un bon duel als dos candidats al títol. Avui en Pecco Bagnaia, tercer, per davant de Jorge Martín, que ha estat quart. L'italià incrementa en 3 punts l'avantatge sobre el madrileny, que ahir n'hi havia retallat 2, i per tant ara en té 14 de marge amb 74 en joc. Pecco Bagnaia.
Un punto más de donde hemos empezado, así que vamos siguiendo, sí, que es muy importante. Será de verdad una lucha muy, muy guapa de verla, porque hoy también en 2 carreras hemos hecho 2 head-to-head, y será importante en Qatar hacerlo muy bien, porque en Valencia él va muy, muy rápido, así que en Qatar será muy importante hacer un weekend como este.
Martin Aitor havia començat molt agressiu, tant que ha comès diverses errades, s'ha despenjat i s'ha hagut de conformar amb la quarta posició. No ha pogut retallar avui punts a Bagnaia, però continua ben viu en la lluita pel títol.
Un punto más lejos, pero con una carrera menos, o sea que... nada, tenemos que recuperar... 8 por fin de semana o 7 y 8 para poder ganar el mundial, pero bueno, me he confirmado subcampeón del mundo hoy, o sea, ya solo puedo hacer el segundo primero, que creo que esto es positivo, pero obviamente hay que ir a por ello. Creo que después de este resultado pues me quita un poco de presión, ¿no? Porque el sí, solo ganar era un poco algo que me presionaba bastante, y ahora pues con un poquito menos de presión seguro que iré mejor en Qatar.
Més enllà d'Àlex Márquez, els catalans de MotoGP han estat avui molt discrets. Maverick Viñales 11è, Marc Márquez 13è, Pol Espargaró 15è i Aleix Espargaró ha caigut.
Tot de per decidir, doncs, a Qatar i a València, les dues últimes curses, que són els dos pròxims caps de setmana. I ens queda Moto3, Quim.
Primera victòria del neerlandès Colin Berger al Mundial, per davant del seu company a l'equip Intakos-Barna, Yumu Sasaki segon, i del líder, el valencià Jaume Macià tercer. Xavi Artigas ha estat 6è. Denis Onyo ha estat 12è després d'anar per terra en vestit sense voler per José Antonio Rueda, que és el seu company al Red Bull Ayo KTM, i per... tota opció al campionat, ja queda descartat matemàticament. També se'ls complica molt a David Alonso i Dani Olgado, que avui també han caigut. Jaume Macià es manté líder, ara amb 13 punts de marge sobre Sasaki, que n'hi ha retallat 4, però amb 41 més que Alonso i Olgado, quan només en queden 50 en joc. Pròxima cita, Gran Premi de Qatar, el cap de setmana vinent.
Diumenge que ve ens seguim parlant. Gràcies, Quim.
Adeu, bona nit.
I ens queden un parell de minuts de bàsquet. A la Lliga CB, nova victòria avui del Barça al Palau. Continua creixent l'equip de Grimau. Avui triomf contra un equip que sempre és competitiu i farragós, com és el Tenerife. Ja està l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, victòria de mèrit pel rival i perquè feia menys de 48 hores l'equip havia disputat un duel exigent a l'Eurolliga contra l'Estrella Roja. Però avui hem tornat a veure una versió seriosa del Barça, gairebé sempre per davant en el marcador, i sentenciant el maig al darrer quart. Al final, victòria per 94 a 83. En un partit amb 29 triples, 16 del Barça, 16 de 26, és a dir, més d'un 60% d'encert, i 13 del Tenerife, de 35 intents. I amb Jabari Parker com a màxim anotador, 18 punts. El nord-americà cada vegada se'l veu més còmode a la pista. El tècnic Roger Grimau li dona molt valor a la victòria i destaca l'encert exterior del seu equip.
Avui era un...